Vinga, són les 11:37, les 18:37 a la remissió. Avui tenim aquí, a aquesta tertúlia ciutadana, en Sergi Navarro. Yern, bon dia, Sergi.
Molt bon dia, moltes gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a tu per haver vingut. Sempre és un plaer doncs, tenir noves veus i noves cares en aquesta taula. També tenim en José Ramón Mateos. Bon dia, José Ramón.
Què tal? Bon dia a tothom.
Molt bé. Adela López. Bon dia, Adela.
Molt bon dia.
I n'Àlex Méndez, que ja és un mes.
Un habitual.
D'aquesta casa.
Un habitual.
I ens val per tot. Ens val com a tècnic, ens val com a tertulià, ens val com a company de porra. Fantàstic. Bon dia, Àlex.
Bon dia, sempre un plaer.
A veure, bé, anem a comentar les notícies d'actualitat. El Consell de Formentera ha donat per finalitzades les feines de retirada de les restes de l'Elisara, l'embarcació que va quedar destruïda pel temporal i que havia deixat fragments escampats a la zona del litoral. Han donat molts detalls de com han estat tota aquesta retirada. Es veu que ha estat complicada. Diuen que s'ha anat fent per fases, han estat condicionats tant per l'estat de la mar com per la dificultat tècnica. Les primeres actuacions, just després del temporal, a finals de novembre, es retiren els residus de la platja i materials nàutics que havien arribat a l'arena i també iniciar feines especialitzades per treure tres grans fragments de l'embarcació. Segur que vau veure els vídeos com va quedar doncs, aquesta embarcació dispersa per totes bandes. Doncs, dues d'aquestes peces es van poder retirar, però una, corresponent a la quilla, va quedar enfonsada i encastada i bé, al final han hagut de mobilitzar molts de recursos, diguem, i al final ho han aconseguit acabar a principis de març, si no record malament, i bé, també han recordat des del Consell que el propietari de l'embarcació no s'ha fet càrrec de la retirada i que això ha obligat a l'administració a intervenir. El cost global s'enfila fins als 60.000 euros, eh? Què en penseu? Com valoreu doncs, aquest procés de retirada d'aquests residus del litoral? Àlex, començo per tu.
Bueno, sempre és important no? que no estigui en un enfonsament o una barca que va a costa, retirar-lo el abans possible precisament perquè els destrossos que van més enllà de simplement on està la barca poden causar danys tant material com personals a la gent que està a la platja. Ha tardat un poc, però és veritat també que si el propietari no es fa càrrec, després ha de ser l'administració pública la que s'encarregui d'això. A mi també, això és personal, m'agrada. Si una barca allà va a les roques, que es quedi allà. Que sigui
vols
que
dir?
És com, a mi m'agrada, no? Ja dic, mira, es retira tot el que faci malbé a nivell personal i, bueno, és un al·licient una. Ja que aquí no n'hi ha, deixes una i dius, mira, que guapo, no estàs passejant, mira la barca.
Després de la dana aquella,
no, sí, per això
tenies per escollir, Àlex?
Una, només. Una és interessant.
A veure, Sergi.
Crec que es pot coincidir en la irresponsabilitat del propietari.
Sí.
És una vergonya que amb sous públics, com heu dit, 60.000, no? 60.000 euros
important.
Que hem hagut de pagar naltros s'hagi hagut de fer això. Com deia en Àlex, pues, al final el Consell s'ha hagut de fer càrrec. S'havia de fer càrrec al final, perquè si no, allí hi havia un impacte medioambiental que no ens podíem permetre a les nostres costes. No sé si algú sap si d'alguna manera el Consell té eines per poder localitzar aquesta persona, demandar-la perquè és belga, no? El propietari?
Allò em sona...
Sí,
quan,
sí, sí.
Jo crec que sí.
Verònica Castelló va comparèixer un dia a la plaça explicant doncs, totes aquestes assumptes no? de les retirades de les embarcacions, algunes que van poder retirar la que estava, diguem, crec que una mica més prop del port, en aquella zona també, i va dir que sí que estaven identificats. El que passa és que no es fan responsables. Per tant, l'administració, jo entenc que el que vol fer és doncs, fer l'acció quan abans possible i després intentar repercutir aquesta despesa
Clar.
Al propietari. No sé
si
com.
Si la llei ho permet, crec que s'hauria de fer d'alguna manera un recurs, no?, i fer que aquesta persona pagui.
Però més que aquesta persona digui que no es fa responsable, té uns deures, no? Què fer?
Però a veure, això passa
barca,
com
a... Un segur.
als camps de, per exemple, Galícia, que estan obligats a tallar els pins a 5 metres de la carretera i tal, sí. I tot això, per seguretat d'incendis, si el propietari no es fa responsable, va a la Junta, s'encarrega de tot i després...
I després paga.
I després paga el propietari.
A veure, José Ramón, que no ha parlat.
No, a mí esto me genera varias dudas, sobre todo porque generas un precedente. Es decir, todas las embarcaciones que tiene cierto romanticismo, si fueran embarcaciones de madera y demás, que se quedasen, pero claro, estas embarcaciones de fibra y de materiales que son contaminantes, hay que retirarlas, ¿no? También me parece lamentable el hecho de haber estado 18 meses, me parece, hasta que se ha procedido a la retirada del material. O sea, que seguro que hay material disperso y seguro que hay cosas que no hemos podido recoger porque los temporales no están a expensas de la administración de si venimos o no venimos, ¿no? Luego, has dicho, han... Hemos movilizado, ¿no? Como decía Sergi, lo hemos pagado entre todos, ¿no? Y lo que no me acabo de... Quiero pensar que lo están haciendo. Me gustaría pensar que si eres capaz de gastarte 60.000 euros, que es una barbaridad de dinero, en sacar eso, te puedes gastar un poquito más en poner una demanda o en buscar a esta persona, o seguro que la embarcación tiene un seguro. Es que, no sé, ¿qué pasa? Que cualquier embarcación que quede varada aquí a partir de ahora, si nadie se hace responsable la administración de forma subsidiaria. Bueno, pues generamos un precedente seguramente negativo. Ya está pasando con el tema de las pateras, que se consideran residuo y las tiene que sacar el Consell. Luego la destrucción se encarga en otros, pero sacarlas y llevarlas a vertedero, hacer el Consell, pues no sé, el precedente genera una intención. Y sobre todo, que los trámites sean tan lentos, o sea, 18 meses, lo dejamos un poquito más y al final solo vamos a quitar ahí la quilla y, no sé, algún trocito de hierro, una cosa más, ¿no?
Doncs sí, la veritat que s'ha fet esperar una mica aquesta retirada, però bueno, la bona notícia és que ja està finalitzada. Doncs mira, anem a canviar d'assumpte i parlem ara de turisme, perquè nosaltres hem entrevistat aquí a Jesús Ferrer Guasch, responsable de Formentera Rústic, una de les plataformes locals de referència en estades turístiques, en el qual assegura que a hores d'ara hi ha més confirmacions que en el mateix moment de l'any passat i que tot fa pensar en una bona campanya. Una de les dades que, segons Ferrer, millor ho il·lustra és el moviment que ja es detecta de cara a Setmana Santa i les setmanes immediatament posteriors. Escoltem en Jesús Ferrer Guasch.
Bé, primer de tot dir que, per exemple, per Setmana Santa està prou ple. Enguany Setmana Santa ha vengut pronta. Enguany pareix que hi ha reserves després de Setmana Santa, que podria ser que tinguéssim un bon abril. Hi ha establiments que han obert que no estaven acostumats a obrir, més els que obrin ja de cada any. Pareix que és una tendència que cada vegada es va allargant més, que això és una, per jo, és una gran bona notícia.
Doncs és una bona notícia, no és una bona notícia, això d'allargar la temporada. És una cosa, diguem, que ens beneficia d'alguna forma o és... doncs allargar doncs una cosa que ja ens crema bastant en els mesos centrals de l'estiu, perquè també aquest és un debat, no?
Però jo crec que este número de aumento de reservas y demás no se debe ni a ninguna política, ni a ninguna acción, ni a ninguna medida que ha hecho el Consell de Formentera, ni el Govern Balear, ni el Govern de España. Se debe a la crisis de Irán. Es así de sencillo. La gente va de vacaciones, quiere ir de vacaciones, lo tiene como un derecho porque lo es, la gente tiene esa ganas de disfrutar y va a destinos seguros y cambia donde pensaba ir y empieza a desplazarse a otros sitios. Veremos a ver si el coste del petróleo, que al final va a incidir en demasiados costes y en otros costes como la electricidad y en la producción y demás, acaba mermando también la capacidad de ahorro de las familias, y esas familias que pensaban ir acaban luego no yendo porque su economía también se ve resentida. Pero yo no creo que haya habido ninguna acción ni ninguna política súper eficaz para alargar esta temporada, simplemente que la gente no va ni a Egipto, no va a ningún otro destino que no sea seguro. Y España es un destino seguro, por lo tanto, las reservas en España, en Baleares también, evidentemente, y en Formentera, por supuesto, pues están aumentando porque la gente decide ir de vacaciones a un sitio en el que considera que no va a haber conflicto. Yo no me iría de vacaciones a Egipto, ni a Jordania, ni siquiera a Nepal, ni a ningún otro sitio, porque
está la guerra. Ni tan sols a Àsia ara mateix, tal com estan les connexions aèries, a veure...
A casa.
Però clar, això també és una cosa que vam comentar doncs, amb un investigador de Nou Tour, que investiguen precisament a la Universitat Oberta de Catalunya doncs, les tendències en el turisme i això, i bé, hi ha doncs, hipòtesis, òbviament, que contrasten, no? Perquè per una banda ens llevem, diguem, la competència I per l'altra també pugen els preus, per tant igual la gent doncs ja no ve tant. També parlava, no, de que Formentera i Eivissa són uns llocs doncs que on tenim un turisme que sí que està enfocat, diguem, a rendes altes, però tampoc és un luxe com el que es va de vacances a Dubai, saps? Bé, en fi, són diferents coses a tenir en compte. A veure, Sergi, no sé tu com ho veus això.
Jo crec que en els últims temps s'està parlant a Formentera de desestacionalitzar el turisme, sí, no? Però la pregunta seria, desestacionalitzar el turisme realment fa que en els mesos forts hi hagi menys massificació?
Clar.
O l'únic interès que hi ha darrere és que qui guanya sous guanyi més sous? O sigui, perquè jo no crec que d'aquesta manera... la càrrega humana que hi ha en agost, en juliol, s'hagi vist disminuïda.
Doncs mira, tu com ho veus, Àlex?
Jo crec que és interessant, però sí que coincideix que no és que es reparteixin els turistes a la llarga de l'any, sinó que simplement s'amplia els mesos o s'amplia la temporada, però igualment això que comentaves abans de que el turisme de Formentera està cada volta més a altes capacitats econòmiques, és veritat que Formentera ja està tirant bastant cap al luxe. De fa 4 o 5 anys ja s'està intentant que el turisme, igual no ara, però de cara a mig plaç futur, siga precisament de luxe. Aquest turista...
Però no està preparada.
No, encara. No, però és que està començant i està buscant
això. De luxe, Formentera, no.
No, però també és una diferència, perquè al final el luxe no és les comoditats, el luxe és el servici que tu dones. O sigui, si tu tens una persona per tu...
Però si no tenim gent per treballar,
però això és una
per feina.
Jo dic el que s'està buscant de cara als empresaris. I d'altra banda, jo crec que aquest any serà com els anteriors. El pitjor any de tot i rècord turístic. O sigui, sempre coincideixen aquestes dues coses. L'any que més gent arriba a Formentera o Balears, on siga, i els empresaris dient que ha sigut la pitjor temporada de la història. I això vamos, no s'entén, perquè és el que diu Sant Sergi, si només guanya qui guanya, i el treballador pues, no guanya. I
cada vegada pitjor.
I sempre passa el mateix.
Doncs mira, parlem de turisme, no? Precisament ha circulat un vídeo per xarxes, un vídeo on es fa una reflexió, es fa una petició, es fa, doncs... es llença un missatge, sobretot enfocat als governants. Els governants de les nostres illes diuen això. Bé, anem a escoltar aquest vídeo que ara mateix està doncs, viralitzant, entre cometes, per les nostres xarxes socials.
Tengo Formentera desde que era niña. Desde que me traían mis padres donde alcanzan mis recuerdos. Amo Formentera porque es mi hogar, mi isla y el amor que me transmitieron por ella. Y creo en los límites, en las normas, en el respeto y en la tolerancia. Por eso Formentera merece una regulación inteligente que permita una convivencia real entre el turismo y quienes vivimos casi por completo del turismo en esta isla. Y este también es un mensaje para quienes toman las decisiones. Gobernar no es prohibirlo todo. Gobernar es equilibrio, es proteger sin asfixiar. Hay algo sagrado en Formentera, las puestas de sol, la luz hundiéndose en el mar, el horizonte brillando en tonos naranjas y la música que siempre ha acompañado ese momento. La música no es ruido, la música es cultura. Debemos proteger Formentera, su naturaleza, su esencia, su belleza, pero también a su gente, su sustento y su futuro. Porque una isla que silencia su propio pulso corre el riesgo de convertirse en un lugar hermoso, pero vacío por dentro. Digo sí a las puestas de sol, sí a disfrutar la vida, sí a bailar, sí a la tolerancia, sí a una Formentera desnuda con música bajo un cielo lleno de estrellas.
Estem silenciant el nostre puls, Sergi.
Jo vaig comentar en aquest vídeo que van pujar a Instagram i voldria parlar un poc de lo que vaig posar, perquè comentaris com aquest, o aquests punts de vista que tenen alguns de com hauria de ser Formentera, ens fa pensar o donen un pensament de vivimos del turismo, el turismo nos da de comer, i fa pensar que hem de viure en un tipus de servilisme, la gent de Formentera i la gent que ve a treballar aquí, cap a aquest tipus de turisme, no? La cosa és que... M'he quedat en blanco.
Està massa...
A mi, jo no me quedo en blanco. A mi personalmente, este vídeo...
Sí.
Bueno, yo no he visto el vídeo, no sé ni quién lo ha hecho, no me gusta nada. No me gusta nada, porque nada. Es un vídeo manipulado de una falsedad y de un discurso bucólico y fantástico, uh-huh. pero que en el fondo lo que encierra es que queremos hacer fiestas en las puestas de sol.
Eso aquí, ¿de dónde?
Entonces, me da igual quién lo haya hecho.
Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? O con...
Es que es un vídeo que
no sé, circula. No sé quién lo ha hecho,
al final,
pero es
que... Al final, la persona particular es igual, perquè això és un discurs que no és només d'una persona, és un discurs que també les polítiques que està fent el Consell de Formentera està comprant aquest discurs. Jo el que volia dir, que abans m'he quedat en blanc, és que el model turístic que tenim ara mateix, jo sí que crec que és un model de luxe, enfocat cap al luxe, cada vegada major, se construeixen hotels de 5 estrelles, els beach clubs, podem parlar-ne també, és realment el turisme que volem? El turisme no és bo, no és dolent, no és blanc o negre, perquè res és blanc o negre al final, no? Però ens hem de plantejar quin tipus de turisme volem a Formentera. Volem un tipus de turisme que, mentre els joves no podem accedir a l'habitatge i no se fan polítiques públiques en favor de la vivenda digna, segueix construint noves places hoteleres? Volem un turisme que, mentre estem regulant els vehicles com es Formentera Eco, pues lo mateix, noves places hoteleres, o no se regula la càrrega humana que pot tenir Formentera, perquè al final sempre tenim, cada estiu, problemes hídrics, o sigui, sempre ens quedam a zero amb l'aigua. I això comporta també problemes mediambientals. Quin tipus de turisme volem? Turisme respectuós en la nostra cultura, en la nostra llengua, que vengui a conèixer la nostra història i que fomentem això? O volem un turisme que li dona igual estar a Formentera o a Mykonos perquè el que vol és anar-se'n a un beach club? I recordo que aquests beach clubs, que aquesta música, o sigui, aquest vídeo va per això, per les polítiques de poder permetre la música, són beach clubs que estan en un parc natural. Si tu vols festa, que jo m'encanta la festa, hi ha nuclis urbans on hi ha pubs, on hi ha bars que segueixen la normativa. El que no se pot permetre és... Això és aberrant. Es vol, no? Aquest vídeo, que
bueno,
és el que fa.
A mi m'ha dado esa impresión, ¿no? Te vende un mundo bucólico, tal. Claro. Escucha, cuando vas a decir, claro, y lo que vamos a decir es queremos paz y tranquilidad. No, queremos música en las puestas de sol.
Però llanço un missatge. Creieu que, per exemple, s'està privant d'aquesta suposada música a les postes de sol?
Bé, però, ¿i què?
Però
de què estamos hablando? ¿De que va a ir un tío con un violín a tocar a la puesta de sol?
Però és que això és com dir, no, és que s'està intentant il·legalitzar l'esclavisme, i el meu negoci va cap a...
Bueno, jo el que veig és que les postes a tots els locals hi ha música. Ja n'hi ha, no?
Depende.
El que s'ha de respectar és un cert nivell de decibelis. Clar. Tampoc és normal que potser estàs a una platja i t'estàs menjant la música a tope del beach club de turno, o a voltes també de les embarcacions. De les embarcacions, per això, molt bé Formentera Eco, però on estàs control de les embarcacions que trepitgen les nostres costes?
No hi ha.
I luego la pregunta clave es, ese tipo de acción y de turismo y esa fiesta, ¿en qué beneficia la isla de verdad? Así en general. O sea, o beneficia solamente a unos poquitos y mancha mucho alrededor y contamina mucho, aparte de generar ruidos y molestias, o eso repercute en el bienestar de todos los ciudadanos, porque si repercutiese en el bienestar de todos los ciudadanos de la isla y supusiese ingresos, mira, pues igual no lo vería mal, pero ¿de verdad eso? ¿O solamente es una acción puntual en un parque natural, como decía Sergi, generalmente, en el que se pone música a tope? Pues yo esto no lo digo. A mí ese vídeo me parece que es un vídeo manipulado, o para manipularlos en ese sentido, ¿no? Que te vende un bucolismo y luego te dice, pero vamos a poner música. No, pues sigue con la idea del bucólico de vete a la puesta de sol y te tomas una cervecita y luego te vas a tu casa.
Sí, yo creo que hi ha molta hipocresia. Molta hipocresia.
Sí, vol blanquejar d'alguna manera els interessos econòmics d'uns particulars venent-te una idea de llibertat, parlant d'essència de Formentera. En aquell vídeo no hi ha res d'essència Formentera. A més, hi ha una part on s'estan construint torres de pedretes, que això és il·legal, que no pots fer.
I fa mal, fa molt de mal a la...
Diferents, al final, visions, no?, de com hauria de ser la nostra illa, doncs, que sí, que de vegades doncs, xoquen. És bastant evident doncs, que és així.
Disculpa, i això no quita que la posició que hemos tenido más o menos aquí todos no esté en contraste con otros que piensen totalmente lo contrario. Uh-huh. Pero yo voy a seguir pensando lo mismo. Está yo perfecto. No quiero esa Formentera. ¿Vale?
Exacte. És al final una decisió, no?, política i també social de la societat de la nostra illa, saber i poder doncs, decidir cap a on, cap a quin model, si aquest, si l'altre, si un intermig, doncs ja veurem, no? En tot cas, seguim aquí, a la nostra illa. La veritat és que ens queda molt poc de temps, així que crec que passaré del tema i us comentaré doncs que...
¿Puedo decir una idea de lo que
sí,
antes ha dicho?
Sí, per supost, sí.
Cuando ha dicho lo de los barcos en la costa, yo siempre he pensado que estaría bien tener barcos que estuviesen hundidos en la costa.
Sí, en los arrecifes.
Para que sirviesen de arrecife y para zonas de buceo. Que eso existe en algunos sitios, se habilitan barcos, barcos grandes, que se preparan para que sean sumergidos y se conviertan en arrecifes naturales, o bueno, artificiales en este caso, para peces, que además se llenan enseguida de peces, y para zonas para bucear. Eso sí que sería interesante crear un espacio así en la isla. Creo que no existe y eso sí, estaría bien.
Bueno, está en Traivis y Formentera. L'antiga...
N'hi ha, no?, de barcos enfonsats aquí,
sí, sí, però
una cosa...
Però no específic.
Sí, s'anomenen pecios.
Tu dices la Mariana, no?
Sí, pot ser, sí, la piscifactoria...
S'Esperdell.
Se llama la Mariana, però esa se hundió. Però jo digo hacerlo a propósito, sí, crear espacios para hacer eso.
Doncs ens quedem sense temps. Moltíssimes gràcies, Sergi Navarro Yer, moltíssimes gràcies a Adela López, a Àlex Méndez, José Ramón Mateos, gràcies per participar en aquesta tertúlia, Enriqui...
I en la porra.
I en la porra, en tot, Enriqui, aquest programa, aquest de Farafar i aquest debat sobre diverses qüestions que afecten doncs, el nostre territori. Nosaltres tornem dilluns, perquè avui és divendres, primer dia de la primavera, cap de setmana ple d'activitats. El dilluns parlarem de tot això, com sempre, a les 8 del matí, aquí al de Farafar. Moltes gràcies per escoltar-nos cada dia.